bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença el Volta de Full. I ja estem al penúltim mes de l'any, mes de novembre. I és que queixamos, sense queixar, dies de tota manera, ens hem empassat gairebé ja l'any, no? Estem a finals, estem acabant. Com sempre, el programa d'avui va ple de frases boniques, un altre poema, un relat, una mica de cuina. Com sabeu, ja, pues, més o menys, no?, que escolteu aquest programa. Així que, sense més, comencem. Bé, comencem, com he dit abans, estem al mes de novembre i què més que de que començar doncs, amb dites i refranys d'aquest mes, no? I relacionat amb els arbres, la sembra i la collita, us diré que a finals de novembre replegaràs la teua olivera sempre. A novembre, qui no hagi sembrat, que no sembri. La saó de novembre és bona pels nespres. Pel novembre es cull el nap que pel juliol s'ha sembrat. La neu de Sant Andreu, fins a Carnestoltes la vereu. Per Sant Andreu fa un fred de reire de Déu. Per Sant Andreu neu al peu, si no n'hi hagués, hi serà aileu. Per Sant Andreu pluja o neu o fred molt breu, aquesta és superpopular, no? I per Sant Andreu, si no teniu capa, ja patireu. I a primers de novembre el teu foc ja pots encendre. I a 20 de novembre la casa d'en Marc està oberta. Que no sé d'on t'ha sortit. Però bueno, anem ara a la vida de a la biografia i la vida de Martí i Pol, perquè Martí i Pol va néixer a Roda de Ter, a Osona, el 19 de març de 1929. I mor l'11 de novembre del 2003. És conegut, sobretot, com a poeta, però també escriu prosa i fa traduccions. I donar-li una mica, ja que va morir l'11 de novembre, pues donar-li una mica de un petit homenatge, no? És el meu poeta preferit, ja ho sabeu. Martí Pol estudia primària a l'escola parroquial del seu poble i als 14 anys comença a treballar al despatx de Tecla, Sala, la mateixa fàbrica tèxtil en què treballava la seva mare. Als 19 anys, pateix una tuberculosi pulmonar que l'obliga a passar un any al llit i que li permet de llegir abundosament. Amb el seu primer recull de poemes, Paraules al vent, del 1954, obté el Premi Ossa Menor. El 1956 es casa amb Dolor Feixas, amb qui tindrà una filla, el 1958, i un fill el 1965. Fa traduccions i inicia l'activitat pública. Dirigeix cinefòrums, fa conferències, posa música als seus poemes i encanta en escenaris al costat d'altres integrants del moviment de la nova cançó. A finals dels 60 inicia activitats polítiques en el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC. Col·labora a les revistes Oriflama i Inquietud. Als voltants de la dècada del 1960, entra de ple en el corrent imperant de l'època pel que fa a poesia, el realisme històric i especialment en els títols El poble, del 1966, i La fàbrica, el 1972, escrit uns anys abans. Tanmateix, a partir del 1970, l'esclerosi múltiple que patirà tota la vida comença a fer-se evident. Aleshores, la introspecció serena de les seves limitacions fa que progressivament la seva poesia transcendeixi i la realitat de l'àmbit de la malaltia. En aquest sentit, basteix un món poètic original com a expressió de les sensacions més humanes. L'amor, el desig i la mort passen a ser temes recurrents en la seva poesia, molt especialment a 27 poemes en tres temps, de 1972, La pell del violí, 1974, 5 esgrafiats a la mateixa paret, 1975, llibre dels sis sentits, 1974, i quadern de vacances del 1976. Martí i Pol treballa prop de 30 anys a la fàbrica, fins que el 1973 l'esclerosi múltiple el converteix en un pensionista de gran invalidesa i enceta uns anys de reclusió. Quan es crea l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana l'any 1977, n'és un dels primers socis. El 1978 rep un homenatge dins la Setmana Popular a Osona, organitzada per la Comissió de Cultura del PSUC, sota el lema Ara és demà, amb cartell d'Antoni Tàpies i amb l'assistència de poetes com Vicenç Andrés, Estellers, Pere Quart, Joan Brossa, Joan Vinyoli, Ramon Pinyol o Xavier Brut de Sala, entre molts d'altres. El reconeixement públic li arriba amb la publicació a Llibres del Mall, de 3 volums, de l'obra poètica L'arrel i l'escorça, El llarg viatge i Amb vidres a la sang. Amb el llibre Estimada Marta, el 1978, comença el reconeixement popular del poeta i reprèn l'assistència a actes públics. El 1984 mor la seva esposa Dolors Freixas, després d'una llarga malaltia. Tot i que gran part de la seva producció són poemes, també edita un volum de prosa, Contes de la Vila d'R i altres narracions al 1978, dos llibres de memòries novel·lades i un de correspondència amb el poeta Joan Vinyoli. Cantants com, per exemple, Maria del Mar Bonet, Celedoni Fornoll, Lluís Llach, Ramon Muntaner o Rafael Subiracs han musicat poemes de Martí i Pol, contribuint a la difusió de l'obra del poeta. La seva obra és guardonada amb el Premi Ossa Menor el 1954, els Fantenhard, el Premi de Crítica el 1978, el Salvador Espriu, el Ciutat de Barcelona, tant de traducció com de poesia, el Nocide Internacional a la Vall d'Aosta, i la seva trajectòria és reconeguda amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1991. La Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or i el Mèrit a les Belles Arts, el 1992. El Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya, el 1998. I la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, el 1999. Els homenatges i distincions honorífiques se succeeixen des de tota mena d'institucions públiques i entitats cíviques. L'assistència del poeta, sempre acompanyat per Montserrat Sans, la seva segona esposa, amb qui es casa el 1986, és aclamada en multitud d'actes. A moltes poblacions de Catalunya hi ha carrers que porten el seu nom, com també el porten diverses escoles de primària, a Viladecans, a Sant Feliu de Llobregat, Sabadell, a Lliçà de Munt, Barberà del Vallès, dos instituts d'ensenyament secundari com a Cornellà de Llobregat i a Roda de Ter i dues biblioteques a Sant Joan d'Espí i a Sant Gregori. A partir del 1999 es produeix un espontani reconeixement popular que fa que una gran part dels ajuntaments catalans aprovin de demanar en els seus plens de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i a l'Institució de les Lletres Catalanes que fos presentada la candidatura de l'autor a l'Acadèmia Sueca per al Premi Nobel. El 2000 s'hi afegí al Parlament de Catalunya. Miquel Martí i Pol mor l'11 de novembre del 2003 al seu poble natal, Roda de Ter. La seva obra poètica no ha deixat mai de ser constantment reeditada i traduïda. I com no, poema d'en vell, no? Poema de que es titula el mes que estem, novembre. I diu així. Comença el mes de novembre. Castanya va, castanya ve. I panellets també. Un començament tan dolç més d'una vegada en fita. Per això és molt prudent menjar sense demesia, perquè no queda gens bé pecar de golafreria. El mes comença en Tots Sants. Després ve Santa Cecília, patrona, com prou se sap, del ritme i la melodia, que ens desvellen els sentits, si més no, per les músiques. Novembre, mes de tardor, que a l'hivern gens anuncies, els teus silencis són plens d'una música molt fina que ens ressona al fons del cor com una cançó petita i ens ajuda a fer-nos grans sense gens de melangia. S'acaba el mes de novembre. Castanya ve, castanya va, que el torró ja vindrà. Sometimes you know more is less. Put your weight against the door. Kick drum on the basement floor. Stranded in the fog of words. Looking like the winter bird. On my head, the walk of poles. Come straight through the open door. Fly away, fly away. What you want. Bé, i ara anem amb un... Bueno, un relat que l'he trobat així com a bastant bonic, no? Un relat que es titula... Un relat que és de Magda García, no el conec, jo no el coneixo, i que es diu Sabates Bessones? A veure què us sembla. Sou bessones idèntiques? Li pregunta la periodista. Bé, en realitat, idèntiques, idèntiques no som, li respon a l'uníson la parella de sabates entrevistades en aquella roda de premsa tan multitudinària que congregava tot tipus de periodistes i corresponsals de segona mà, vinguts de diferents abocadors, expectants de conèixer els calçats vedets de la nova col·lecció de tardo-hivern, confeccionada amb materials reciclats per l'empresa sabatera més artística i original del país. Semblem idèntiques a persones no massa fisonomistes, continua responent, i afegir la següent explicació. Perquè si se'ns mira parant atenció i apropant-se molt a nosaltres, hom s'adona que en realitat som diferents. La meva germana té la sola amb més predominància de pneumàtic i jo, en canvi, hi tinc més espurnes de plàstic acolorit, amb puntetes taronja i verd pistatxo en el taló, provinent de bosses de mà reciclades. El que sí és cert és que totes dues varen sortir de la fàbrica de sabates en el mateix parc, dins la mateixa caixa, i quan el nostre dissenyador principal ens veia tan ben col·locades dins l'embolcall de cartró, se sentí fascinat. S'emocionà veient-nos néixer, quedà estorat i se li ompliren els ulls de llàgrimes. Se sentí meravellat, tant per l'una com per l'altra. No parava de fer-nos fotografies. Per això no hem pujat com germanes engelosides. Ens estimem molt. I és que a la nostra fàbrica, vaja, per què no dir-ho, a la nostra família, dins la nostra col·lecció, ens estimem igual a totes dues. I és que no és per presumir, però els jovens que ens han dissenyat, els nostres pares, tenen un gust espaterrant. Dit això, pel que fa als nostres orígens, pel molt bessones que siguem, i encara que ningú s'atreveixi a confessar-ho, no, creiem provenir de línies de reciclatge diferent. Ja sabeu que totes les famílies amaguen secrets. Moltes vegades ho parlem amb ma germana. La sabata esquerra, per la manera com va emmotllant-se el seu peu, creiem que és més fruit d'una bossa nòrdica i d'un envàs de cautxo, de disseny italià. És més flexible, presumida i tolerant. I la dreta, en canvi, per com sent d'excitada quan se li apropen botes de cordons amb sola de pneumàtic, creiem que és més aviat descendent d'un llinatge de rodes de patinet o de bicicleta. I certament, reconeixem que és més rígida i intransigent que sa germana bessona. Cadascuna de nosaltres tenim el nostre propi ADN, per molt que els nostres dissenyadors ens facin aparèixer en el catàleg de la temporada que presentem avui aquí davant de tots vosaltres, com a bessones, idèntiques, cadascuna de nosaltres manté i reivindica la seva pròpia personalitat. Som joves i rebels, i ens estem i ens sentim orgulloses de ser-ho, i segur que els nostres creadors ho respecten, veritat? Aprofitem per saludar-vos perquè es troben aquí a primera fila. Per això tenim tant d'èxit i generem expectació, com podeu veure en aquesta roda de premsa. Cada vegada més, els consumidors fortament exigents i compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic ens prefereixen i ens trien feliços i contents de contribuir a reciclar i a reutilitzar més i més materials. Tenim molt més pedregui, més recorregut, més quilòmetres i les nostres motxilles, i som, sense cap mena de dubte, molt més interessants des d'un punt de vista mediambiental. I, per sobretot, les nostres arrels familiars diverses ens fan més sofisticades, més exòtiques i més fàcil de portar en diferents ambients, sobretot si són entorns intel·lectuals, interculturals. Quedem bé a tot arreu i combinem amb qualsevol peça de roba o accessori. I és que som de tot portar. Gràcies per la vostra atenció i per haver participat en aquesta roda de premsa. Bé, i passant amb un altre tema, anem cap a la cuina ara, no? Un ratet. Avui us porto crestes de tonyina i ou dur al forn. I ingredients per a dues persones necessitem. 8 cercles de pasta per fer crestes. Una llauna de tonyina, 2 ous, 2 pebrots vermells escalivats, olives sense pinyol i 4 cullerades de salsa de tomàquet. I s'elabora de la següent manera, no? La següent forma. Escalfeu el forn a 180 graus. En un cassó, poseu aigua i els ous. Deixeu-los coure durant uns 10 minuts a partir que arrenqui el bull. Mentre l'ou bull, talleu ben petit el pebrot escalivat i les olives i poseu-ho en un bol. Traieu l'ou, refredeu-lo, peleu-lo i talleu-lo ben petit. Afegiu els ingredients anteriors i l'afegiu als ingredients que us he dit anteriorment. Esmicoleu la tonyina i incorporeu-la a la barreja. Afegiu-hi la salsa de tomàquet i ho barregeu tot. Amb l'ajut d'una cullera, farciu els cercles de pasta amb la barreja, deixant marge al voltant. Doblegueu les crestes per la meitat i tanqueu-les marcant el contorn amb l'extrem dentat de la forquilla. Separeu el rovell d'ou i pinteu amb un pinzell de cuina la superfície de les crestes. D'aquesta manera quedaran més doradetes quan les posem al forn. Poseu les crestes en una safata apta per a forn i es couen durant 15 minuts. I després dels 15 minuts, allò que estigui doradet, l'emplateu i bon profit. No marxem de la cuina. Jordi ara m'anava a posar la música. Dic, porta una altra recepta, no? Perquè avui us porto postres, o sigui, he portat un plat d'allò, dic, ara portaré un altre, sí, per fer una miqueta de boca, no? En aquesta hora. I us porto pastís de galetes de l'àvia, eh? A veure, suposo que aquesta recepta s'ha guanyat el seu nom degut a que s'ha anat fent des de fa molts anys i a les cases i les feien les àvies, no? Normalment sempre triomfa, perquè agrada molt, és una mica entretingudeta de fer, però, bueno, però compensa. Compensa el resultat, no? I què hi posem? Doncs hi posem galetes tipus Maria, allò rectangulars, eh? Llet, licor, el que més us agradi, eh? Això el podem ometre si s'ha de menjar a nens, un licor allí, com vulgueu, no? Però si no, no. I per fer la crema es necessita 3 rovells d'ou, 70 grams de sucre, 40 grams de farina de morès, maicena, no? 500 mil·lilitres de llet sencera, mitja branca de canyella i pell de mitja llimona, només la part groga. Per fer la crema de xocolata se necessita 200 grams de xocolata fondant, 200 mil·lilitres de nata per muntar i 40 grams de mantega. I com ho fem? Doncs farem la crema. En un bol o similar hi posarem els rovells i el sucre i batrem fins que quedi una crema clara. Afegirem la farina i emulsionarem tot plegat i ho reservem. Posem la llet al foc amb la canyella i la pela de llimona. Un cop comença a bullir, retirem del foc i deixem reposar uns 5 minuts. En aquest temps perdrà calor i se fusionarà bé. Ara colarem la llet, la tornarem a posar al foc i afegirem la barreja dels ous que tenim reservada. Sense parar de remenar, eh? Veurem que amb la temperatura del foc la crema s'anirà agafant consistència. Retirem del foc i la cobrim amb un film de cuina. Això no es farà crosta i la deixem refredar. Farem la crema de xocolata. Posem un pot al foc i posem la nata. A la que comenci a bullir, l'apartarem del foc i afegirem la xocolata i la mantega. Amb una llengua o cullera remenarem per tal de que es vagi fonent i incorporant a la llet. Cobrim el film de cuina, ho cobrirem amb film de cuina i deixarem refredar també. I ara muntem el pastís. Preparem un motlle quadrat o rectangular i el forrem amb film transparent. En una safata hi posem la llet amb el licor o no i anirem sucant una a una les galetes. Cobrirem la base del motlle amb galetes, mirant cobrir-ho tot bé, eh? Ara, per sobre de les galetes, estendrem una capa de crema de xocolata, anem menjant-la bé, i tot seguit tornarem a sucar més galetes a la llet i les posarem per sobre de la crema. Tornarem a fer el mateix i posarem capa de crema i una altra de galetes. O sigui, això va a capes. Finalment, cobrim amb la crema de xocolata i deixarem refredar a la nevera. És un pastís que d'un dia per l'altre és més bo, eh? Agafa més consistència i més gust. I ja tindrem llest per servir i degustar. I espero que us agradi. És una miqueta entretinguda, però val la pena, eh? Resulta molt bo.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care?
I ara tornem a passar amb un altre tema. Tornem a passar amb uns versos del mes de novembre, no? Jo sempre vaig relacionat amb el mes que estem, més o menys ho busco, no? Amb uns versos de Montse Mercè, que també es titula pues, Novembre, i diu així. Novament m'arriben efluvis de fum i de cendra, de llenya que crema als focs de les llars. Obro el cor i els sentits a la porta dels somnis i evoco paisatges de boira i d'aram. Voldria que hi fossis, tinc fred a les mans, només un instant durarà per sempre, Esbullo els meus passos, catifes de coure, que el vent arrossega d'ací per allà. M'abrigo amb jaquetes de llana molt flonja i els fulls d'un bon llibre m'abriven el pas. Benvingut aquest temps de nostàlgia i de calma. La tarda, a ponent, torna roig els blaus. Recullo a la falda un ramell de promeses que en les hores calmes t'aniré trenant. Estimo el novembre. Bé, i ara anem amb un altre tema. Jo vaig passant el full, no? Vaig passant el full. Avui anem a la, amb una història verídica, no? Amb una sobre, bueno, sobre el cara que està bastant d'allò sobre les dones femenines i tot això, no? Jo som una defensora, eh? Des d'aquí ho dic, ja està. Sobre la vida de Josephine Culea, que solament 28 anys, però ja és tota una icona a Kènia, el seu país natal. Des de petita, ha lluitat per evitar casos de matrimoni forçat i mutilació genital femenina entre les nenes de la seva comunitat. I ara rep múltiples reconeixements i afalacs per la seva labor. Però la Josephine té molt clar el que vol realment. Recursos econòmics per poder mantenir la fundació que ella mateixa va crear per ajudar les nenes. Aquesta jove keniana va néixer a la regió de Samburu, al nord de Kènia, dins de la tribu nòmada que porta el mateix nom. Dins d'aquesta ètnia, com passa en altres, també hi ha tradicions arcaiques com la pràctica de l'ablació o el matrimoni infantil. D'això se'n va adonar Josephine Culea, quan tenia tan sols 9 anys. Va veure que les nenes de la seva comunitat estaven deixant d'anar a l'escola, ja que els seus pares les havien obligat a casar-se amb homes molt més grans que elles, a canvi de terres o de bestiar. Per sort, per la Josephine, la seva mare es va negar al fet que el pes d'aquestes tradicions arruïnessin la seva infància. Va lluitar per salvar la seva filla de diferents matrimonis i va treballar perquè pogués continuar amb els seus estudis. A la meva mare la van obligar a abandonar l'escola i a convertir-se en la tercera esposa del meu pare. Ella també va lluitar perquè les nenes de la seva comunitat poguessin continuar amb els seus estudis. Jo he seguit els seus passos, explica la jove en una entrevista. La Josephine va poder continuar amb els seus estudis quan era petita, però explica que durant anys van venir a la seva casa diferents homes per acordar un matrimoni. Els meus oncles volien casar-me perquè el meu pare va morir quan jo era jove. Tots els homes que venien a demanar-m'ho rondaven els 45-50 anys i jo en tenia 12, 13, 14. La meva mare va lluitar per mi, comenta. Un dia, quan la Josephine tenia 10 anys, es va assabentar que el seu oncle anava a casar a una de les seves cosines més joves, tenia 7 anys, amb un home gran. El dia de les noces, a la nena li van practicar l'ablació. Quan se'n van assabentar, la Josephine i la seva mare van denunciar el que havia passat. Van arrestar el seu oncle i elles van anar a rescatar la petita. Això va suposar un abans i un després per la vida de Josephine, ja que encara que la van amenaçar de mort per haver denunciat el seu oncle, des d'aquest moment la jove va començar a rebre trucades d'altres dones demanant la seva ajuda. Durant els anys següents, la Josephine va estudiar infermeria i va exercir la professió al seu poble. Vaig continuar ajudant a altres noies a escapar del matrimoni. Utilitzava part del meu salari per a pagar els llibres i el material que necessitaven per poder tornar al col·legi, explica. La Fundació Samburu Girls, bueno, jo l'anglès no toco gaire. L'any 2012, la Josephine va crear Samburu Girls, o Girls, com se digui, una organització que ha anat creixent a poc amb els diners que ella mateixa hi havia invertit i d'altres donacions. Es tracta d'un centre al qual poden acollir aquelles nenes que fugen de la seva llar, del matrimoni forçat i de les seves pròpies famílies, les quals moltes vegades les rebutgen. Ara estan treballant per construir una escola dins l'organització. Hem acollit a unes 1.000 nenes. Quan les rescatem, els oferim tot el suport possible perquè normalment les seves pròpies famílies les rebutgen. De vegades triguen fins a un any a tornar a admetre aquestes noies en la seva comunitat. Nosaltres parlem amb els seus pares i intentem conscienciar-los. La Josefina explica que les famílies no sempre es deixen convèncer. De vegades es menteixen i després ens assabentem que ha tornat a intentar casar les seves filles. Per això els diem a les noies que poden tornar a la fundació sempre que ho necessitin. Elles es converteixen en els nostres ulls al poble. Els demanem que ens avisin si coneixen més casos de nenes que estiguin a una situació similar, les seves germanes, les seves cosines o les seves veïnes. És difícil batallar contra les tradicions tan arrelades a les quals s'enfronta la seva organització, el matrimoni infantil, la mutilació genital femenina i encara que la Josephine ha rebut múltiples reconeixements, entre ells el de Persona de l'Any de l'ONU, la jove afirma que el que realment necessiten són recursos per a salvar més nenes. Hi ha esperança quan les nenes es recomporen al col·legi. Sé que el futur serà diferent, afirma. I crawl through the night, and there was darker than black. I carried my sins, heavy weight on my back, and I prayed to the God. Bé, ara anem a frases que he trobat per aquí. Hosti, he trobat un de frases, Jordi, jo els despasso de tot allò. Sí, sí, he anat aquí. Bé, anem amb una miqueta d'humor, una miqueta, no? Sí, perquè, a veure, la política és només l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i solucionar-ho amb els remeis equivocats. L'amor és la resposta, però mentre esperem la resposta, el sexe planteja algunes preguntes força interessants. Si vostè no paga el gas, li tallen. Si no paga la llum, li tallen. Si no paga l'aigua, també. Així que compte. Si vostè compra ous, pagui'ls. Potser el treball dignifiqui l'home, no ho sé, però indiscutiblement el cansa. Actualment estic fent alguns canvis a la meva vida. Si fa temps que no tens notícies meves, és possible que tu en siguis un. Fill meu, la felicitat està feta de petites coses. Un petit iot, una petita mansió, una petita fortuna. Que el caragol és comestible i la babosa no ho és, no m'ho crec. I a més, admiro profundament el tipus que va ser capaç de descobrir-ho per primera vegada. El 96% dels nostres mitjors no tenen parella i no ploren per això. El riure d'un nadó és el so més bonic que podràs escoltar mai en aquest boig món. Llevat que siguin les 3 de la nit, estiguis sol a casa i no tinguis cap nadó. Si el teu ex s'allunya, no estiguis trista. És la resposta de Déu a tantes vegades com li vas dir, com li vas pregar, alliberem de tot mal. Amén. I pensar que tenim la Coca-Cola, el xocolata, el Facebook, el Twitter, internet, el sexe, el riure, la BlackBerry, i encara hi ha idiotes que són addictes a la droga. I ara facis una miqueta més. Doncs aquestes, hi ha alguna de poca solta, els que he dit, eh? Poca solta, jo penso així. Però ara anem a l'esperança, no? L'esperança no fa que les coses siguin més fàcils, però facilita enormement que siguin possibles. Mai una nit ha vençut l'alba i mai un problema ha vençut l'esperança. Res és per sempre, ni tan sols és problemes. L'esperança és aquella petita veu que et murmola al final de dia, que mai és massa tard per atrevir-se a saltar. És necessari esperar, encara que l'esperança hagi de veure sempre frustrada. Doncs l'esperança mateixa constitueix una dita i els seus fracassos, per freqüents que siguin, són menys horribles que la seva extinció. És bo d'adonar-se que cada persona que coneixes té un paper diferent en la teva vida. Alguns et posen a prova, altres t'estimen tal com ets. Uns t'utilitzen per als seus propis fins i altres t'ensenyen magistralment, però els realment importants són aquells que amb la seva actitud són capaços de treure't el millor de tu mateix. Són aquelles persones poc comunes i extraordinàries que deixen empremtes en la teva vida i et recorden que en aquest maleït món adult que existeix esperança i que val la pena viure. Te'n fas present en les petites coses i és en elles que et penso i t'evoco. Segur que mai que l'única esperança de sobreviure és estimar amb prou força per convertir tot el que fem en vida i a créixer l'esperança i la bellesa. Això és de Martí Pol, és lletra a Dolors. I quan la vida et posa a prova i tu perds les esperances, arriben els teus amics amb les seves bogeries i les seves rialles i te les tornen totes. Mai perdis l'esperança. Els miracles succeeixen cada dia. El món necessita gent que deixi de dormir per complir amb els teus somnis. Gent que amb la seva vida faci història, que qüestiona l'establert, que pensi que res està escrit. Gent obsessiva, apassionada i arriscada. Gent que no esperi a ser gran per fer el que vol, sinó que fent el que vol arriba sent gran. El món necessita gent que tingui esperança i que estimi el que fa.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said,
i ara ja, ja vaig acabant. Vaig acabant dient també, pues, també de frases boniques, no? A mi m'agrada acabar deixant sempre una mica de, com un marregús, un bon gust, no? de boca, no? Moltes coses es tornen belles quan les mires a poc. Vivim en un planeta blau, de donar que dona voltes a una bola de foc, amb una lluna que mou mars. I encara no creus en miracles? I ara la princesa, ha arribat l'hora de treure's la corona i vestir-se amb l'armadura. La vida t'està posant a prova. Demostra de què estàs feta. La valentia no sempre és allò que rugeix. De vegades la valentia és aquella veu suau que et diu al final del dia. Demà ho intentaràs de nou i aquest cop ho faràs millor. Hi ha dos tipus de dolor. És el que et fa mal i l'altre el que et canvia. Quan el món tira cap avall, és millor no estar lligat a res. La vida comença on acaba la por. El cor de l'home necessita creure en alguna cosa i és per això que crea mentides quan no troba veritats en què creure. Perdonar és tornar al passat i sortir-ne il·lès. Quan res sembli ajudar-te, ves cap a on està treballant el picapedrer. Mira'l atentament mentre es colpeja la roca. Una, dues, tres, 10 i així fins a 100 vegades, sense que tan sols es percebi una esquerda en ella. I estigues atent perquè de sobte veuràs que, al sent un martelleig, la roca es partirà. I serà llavors quan entendràs que no ha estat aquest últim cop el que ha fet que es partís en dos, sinó que ha estat la suma de tots els cops que van venir davant seu els que ho han aconseguit. La veritable pregunta no és si hi ha vida després de la mort. La veritable pregunta és si has estat viu abans de la mort. No tinguis por a aquell que et diu el que pensa, sinó a aquell que només et diu allò que vols escoltar. A vegades, fins que no obres una finestra, no te n'adones de fins a quin punt t'estaves asfixiant. Tan sols les arrels que han tocat l'infern poden créixer després fins al cel. Per treure el millor d'algú, primer cal posar el millor de tu mateix. Una sensació de pau és la veritable indicació de que has pres la decisió correcta. I la diferència entre guanyar i perdre, sovint, és no rendir-se. No permetis que les teves ferides et transformin en allò que no ets. I per últim, a vegades no necessitem algú que ens arregli. De vegades, només necessitem que algú ens estimi mentre ens arreglem nosaltres mateixos. I això està tot per avui. Tan sols em queda recordar-vos que aquesta programació, com sempre, es repeteix el diumenge, i estimats, a partir de les 6 de la tarda. També podeu escoltar la web de la Ràdio Falset, www.radiofalset.cat. I aquí a la ràdio tenim telèfons per qualsevol consulta, que us recordo que són el 977-830044, 977-830044 i el 977-83-11-35, 977-83-11-35. Agrair, com no, sempre al Jordi Sol de Vila, que ha estat al control, i a tots vosaltres que ens heu escoltat. Tan sols em queda desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana i molt bona fira, Sant Andreu, enguany almenys a veure si ens veiem, podem fer-la, no? I cuideu-vos molt. Fins la propera. Adeu-siau.